Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Les relíquies de la Creu de Sant Joan de les Abadesses surten a la llum. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana recomanem l'exposició El tresor ocult. Aquesta creu, fins fa poc temps coneguda sobretot pel seu valor artístic, ha revelat el tresor espiritual que havia quedat ocult durant segles, un conjunt de relíquies medievals. Fins al 25 de febrer es pot visitar l'exposició que clou els actes dels 125 anys del Museu Episcopal de Vic.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Román Jori entrevista Sergio Vilasanjuan. L'autor ens descobreix la seva novel·la El informe Casabona, on ens presenta per primer cop el seu nou personatge, el periodista i investigador Víctor Valmoral. Sergio Vilasanjuan avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb un personatge, amb un element de referència a Barcelona. Tenim avui el Sergio Vilasanjuan. Per mi és una de les referències de les lletres catalanes, diríem, encara que és en llengua castellana, té algun llibre en català. Però, bueno, ens dona una imatge molt acurada de lo que és Barcelona, de lo que és la ciutat, de lo que són els seus personatges. I avui ell ens ha fet l'honor de fer-nos companyia i contestar, com cada setmana, la bateria de preguntes que tenim. Què tal, Sergi? Com estàs?
Gràcies, Román. Bon dia. Un plaer estar aquí.
Bueno, ja que tens el llibre en castellà, et faré les preguntes en castellà.
Perfecte.
Cualquier acto que incluya la presencia de los reyes de España dista por definición de ella. Què vols dir amb això?
Home, que els reis d'Espanya tenen un simbolisme històric i tenen, pels efectes de la meva novel·la, aporten aquesta idea de que el passat està present en la nostra vida quotidiana, o sigui que el passat cau sobre el present.
¿Nos tenemos que conceder las cosas nosotros mismos?
¿M'ho preguntes?
Sí, ho dius tu a la plana 13.
Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de decidir sobre el que volem de la nostra vida, més enllà d'ideologies, més enllà de les pressions de la gent, més enllà també moltes vegades del pes de les institucions, i hem de ser capaços efectivament de traçar la nostra autonomia personal, que és la important, i això moltes vegades també implica dir que no a el que tenim al nostre entorn.
Un radiofonista mastegant xiclet a mi se'm fa difícil.
Un radiofonista mastegant xiclet. Bueno, els radiofonistes estan bastant presents a la meva novel·la, perquè jo he tingut a la família gent que feia programes de ràdio. El meu oncle i el meu pare van fer el famós Rinomicina le busca, que era el tema de la meva última novel·la. Jo crec que els radiofonistes sempre posen un detall, diguem-ne, de modernitat a la narrativa, i per això m'agrada incloure'ls.
Per què té que ser insultant el relleu de la joventut?
La joventut la pots prendre des del punt de vista nutritiu. O sigui, tu, quan et fas grans, veus que en realitat continues sent jove, o almenys jo així ho noto, no? Amb la qual cosa, per mi, jo sóc pare de família, tinc un diàleg amb els joves, i per mi tot això, la joventut és molt estimulant, perquè jo també em sento jove. No sento que hagi perdut tots els meus 60 anys capacitat de res, sinó al contrari. Però és veritat que per molta gent que ha consolidat una forma de fer les coses, que ha consolidat una visió del món, quan ve la joventut actual, que és una joventut d'una altra civilització, perquè la civilització aquesta digital és diferent, es noten agredits, no? Jo crec que aquest és un dels temes que tenim avui dia.
Tindria que haver-hi molts instituts d'estudis ètics?
A mi no hi ha cosa que em faci més por que quan em ve una persona i em diu: jo sóc molt ètic. O sigui, jo crec que la ètica és una cosa que només la poden dir els altres de tu, però tu mai no la pots dir de tu mateix, no? Quan la ètica dona nom a un institut, o quan una persona diu: jo sóc molt ètic, jo crec que és un tema per començar a desconfiar.
Temps en què el sol urbà resultava molt moderat, i és difícil, deus parlar de l'any de la catapunta, quan eren petits, no?
Sí, de l'any de la catapunta, o sigui, abans dels anys 60. Jo crec que els anys 50, ho he vist, va passar fins i tot a la meva família en aquella època, es compraven i venien edificis sencers al centre de Catalunya a preus moderats. La gent que en aquell moment va comprar, avui dia és multimilionària, i la gent que en aquell moment va vendre, avui dia es lamenta molt d'haver deixat passat grans oportunitats, no? Però als anys 50, primers 60, la propietat urbana canviava de mans amb certa facilitat. No és el que passa ara, que un edifici urbà pot costar 7.000 milions d'euros.
Defineixes una boda d'abans dels anys 70. Parles de la Plana 23, Defineixes una boda.
Defineixo una boda de l'alta burgesia, que eren casaments, doncs, amb els grans llocs de Barcelona, eren casaments amb molta ritualitat, i eren uns casaments amb un codi indumentari molt, molt marcat, no? Els homes havien d'anar, doncs, amb smoking, o amb frac, o xaqué, les dones ben vestides. Això s'ha perdut, i, bueno, no sé si és bo o dolent, és una senyal de l'època, però quan surten, està clar que quan en pel·lícules d'aquella època reconstrueix aquest tipus de vestuari, com ha passat, per exemple, la sèrie de televisió Velvet, això té una certa màgia, té una certa capacitat d'impregnació visual. Jo aquest estiu he estat als Estats Units, vaig estar convidat a un casament, i al casament demanaven black tie, o sigui, demanaven smoking. O sigui, he vist que als Estats Units encara es fan, amb cercles benestants, casaments d'aquests, com feia aquí la burgesia als anys 50. Hi ha coses que a la roda de la vida van, venen, tornen, etc.
Fer de la simpatia una professió, això és fantàstic.
Jo m'he trobat a la vida molta gent d'aquesta que dic que són simpàtics professionals. O sigui, són gent que els hi surt la simpatia de forma natural i acaben encarrilant la seva vida professional per aquesta via, per la banda del màrqueting, per la banda de les relacions públiques, i realment són simpàtics professionals. També hi ha gent una mica que han fet el contrari, que són els passats professionals, o sigui, aquesta gent que és passada i que s'han convertit professionalment en un tipus de professions de molt matxacones, molt de donar... Bueno, doncs hi ha els simpàtics professionals, els passats professionals... Hi ha una gran varietat, no, de característiques de conducta que s'acaben professionalitzant.
La gent jove és poc donada a eternitzar-se en els temes, no?
Jo crec que ara vivim amb el simultaneisme màxim. O sigui, com et deia abans, jo crec que estem vivint un canvi de civilització. La gent jove, la generació de les meves filles, els meus fills, la gent que tenen aquesta capacitat d'atendre 20 mitjans a l'hora, o sigui, d'estar veient la tele, mirant el mòbil, enviant un missatge de WhatsApp, sentint una altra història. I aquesta gran simultaneïtat que és molt interessant des del punt de vista de canvi de conducta, però també implica una certa superficialitat i una certa incapacitat de profundització, no? Jo crec que ara el que viurem els pròxims anys és la lluita entre aquestes dues formes de viure, no? De màxima simultaneïtat i de supervivència d'un món més profund, que és el de la nostra generació.
Dona vestida de concisió Montgil, Montgil. En quin any situes la novel·la?
No, la novel·la, quan apareix aquest personatge, que és la directora de l'Institut d'Estudis Ètics, és actual. O sigui, és una senyora molt austera, molt prima, vestida amb molta austeritat, o sigui, que sembla una monja de les d'abans. Jo volia presentar una persona que era tota austeritat i que, per tant, transmitís aquesta austeritat pròpia de les monges, sobretot de les d'abans, no? Que les distingies molt clarament per l'indumentària.
Ets lector o has sigut lector de TVOs, oi, tu?
Jo he llegit moltíssims TVOs, tinc una certa cultura TVística, vaig llegir els TVOs espanyols, el TVO, el Pulgarcito, el Capitán Trueno, etc. I, a més, he llegit molt TVO, molt còmic americà, i sobretot tinc una gran devoció per un personatge que era Rip Kirby, el detectiu d'Alex Raymond, que jo crec que és l'home perfecte, perquè el Rip Kirby era un home que era simpàtic, atlètic, lector, culte, compassiu, o sigui, ho tenia tot. O sigui, jo, si m'haguessin dit què volia ser en aquesta vida, hauria volgut ser Rip Kirby.
Tens molta imaginació. Jo diria que has sigut també l'actor de La Codorniz.
La Codorniz la llegia el meu pare, però el meu pare era publicitari. Es dedicava a la publicitat, publicitari, no publicista. Perquè jo crec que quan es diu publicista està mal aplicat. El meu pare era publicitari. A casa entrava a La Codorniz, el meu pare comprava moltes revistes, i això és una de les coses que li dec. I a la Codorniz hi havia una secció que es deia «Donde no hay publicidad, resplandece la verdad». I al meu pare, que era publicitari, això li feia molta gràcia. No? I a més, ell coneixia una mica els personatges que col·laboraven, l'Álvaro de la Iglesia, l'Edgar Neville, la Conchita Montes, que feia una mena de crucigrama, en fi.
Sí.
Jo vaig conèixer una mica per dintre tot el tema de la Codorniz.
És bonic, sí. És molt bonic el que ens expliques. Hi ha hagut bancs ara i fa molt temps, però el del Priorat és un cop de sensacionalisme, eh? Buscar un banc al Priorat.
Bueno, no et creguis, fins fa 10 anys o 7 que van caure totes les caixes, hi havia caixes molt arrelades a territoris molt concrets. Jo vaig treballar per la Caixa del Penedès, per exemple, vaig fer un fulleto publicitari. O sigui, si hi havia una Caixa del Penedès, doncs fer un banc del Priorat tampoc és tan inversemblant, eh? Jo crec que és relativament plausible.
No, però és que em va cridar molt l'atenció. A l'art es converteix en una sensació de fracàs de la condició humana. Què ens vols dir amb això?
Bueno, jo parlo de tota una línia molt important de l'art contemporani, que és un art molt afectat per les grans tragèdies del segle XX, per les dues guerres mundials, etc., que és un art depriment, depressiu, molt potent. Però, en canvi, el personatge de la meva novel·la, l'Alejandro Casabona, li agrada comprar l'art de la línia oposada. O sigui, li agrada comprar un art de la felicitat, un art de la joia, un art on els pintors plasmen a la gent dinant bé, disfrutant de la vida, passejant pel jardí, mirant el mar, amb la qual ell acaba muntant com un museu de l'art de la felicitat, no? I aquesta és una de les línies que intento explicar a la meva novel·la. O sigui, que l'art de la tragèdia està bé i té el seu sentit, però no és tot l'art. O sigui, hi ha també, perquè el vulgui mirar, un art de la felicitat humana.
Has tingut bons professors d'art, perquè parles com ells. Jo, com que vaig tenir molta sort en aquest sentit, tant en art com en literatura, i tu parles igual.
Sí, bueno, sí, he tingut... Vaig tenir molt bons professors a l'Autònoma i després, modestament, pel meu compte, també he anat molt als museus, he llegit molt. L'art m'agrada molt. Vaig estar un any als Estats Units, on vaig passar... Vaig fer un parell de seminaris al Museu de Belles Arts de Boston, que és un dels grans museus americans. O sigui, vaig tenir bons professors, però després també m'ho anat treballant una mica.
Un tio intel·ligent, el teu personatge, fa enginyeria comptable, no? Que jo avui en dia està de moda.
Jo vaig... Sí. A mi m'interessava molt jugar amb tota l'ambigüitat d'aquests homes rics dels últims 40 anys, catalans i espanyols, que de vegades amb bona voluntat i de vegades no tanta, doncs han fet amb les seves empreses, amb les comptabilitats de les seves empreses, doncs un cert tipus de joc que ha acabat amb molts d'ells davant dels tribunals, no? Jo crec que en algun cas ho van fer amb la idea deliberada de delinquir, però d'altres s'han deixat anar impulsant, doncs, per legislacions poc clares, per assessors tèrbols, per gent que els deia, home, no, si en realitat és de tontos pagar correctament els teus impostos i feient la trampeta aquesta i la trampeta aquesta, la trampeta aquesta. Clar, si acabes acumulant moltes trampetes, doncs fas una trampa grossa i vas a la presó, que és el que, bueno, un perill que té el meu personatge, no?
Poses exemples excessivament gràfics, eh? Això sí que m'hi he fixat.
Sí?
Dir, però... No té andes con chiquitas, que se'n diu. Vull dir, dius les coses molt clares.
No, jo, home, la meva part de periodista fa que em documenti. O sigui, jo m'he documentat bastant sobre, bueno, tot el tema aquest de la vida dels empresaris. Alguns els he conegut. I ja et dic, no pretenc fer grans judicis de valors, perquè crec que alguns són dolents i són delinqüents, i d'altres és més gent que s'ha deixat portar perquè en cert moment han tingut, diguem-ne, la idea de que, bueno, es podia fer una certa trampa amb Hisenda i amb la seva responsabilitat com a ciutadans sense pagar factura, però al final, per sort, la realitat sempre passa factura. I jo crec que anirem cada cop més a un sistema fiscal i legislatiu com els americans, o sigui, que la gent sàpiga que el que la fa la paga, perquè és l'única solució, no?
Compra crédito, vende al contado y serás un potentado. Això ja et deu venir del teu pare, no?
Això és una frase de l'època del meu avi, no? I que explicava també una franja de gent que va creure món en el crèdit, que deia, no, o sigui... Jo crec que hi ha dos grans teories amb el món econòmic. Un és que has de portar una empresa com portes la teva casa, no? O sigui, no estirar més la mà que la màniga. I un altre que diu tot el contrari, que és això. Juga amb els bancs, no juguis amb el teu diner, perquè així tu no t'agafaràs mai les mans i, en canvi, podràs fer de tot. Al final, la realitat sembla que està demostrant que és millor portar l'empresa com portes la teva casa i no estirar més la mà que la màniga. Però hem tingut molts anys que la teoria contrària, que ha sigut aquesta de l'alegria financera i els grans crèdits, ha dominat. I per això vam arribar a la crisi dels anys 2007-2008 que vam tenir, perquè tothom creia que el crèdit era il·limitat i que, a més, mai no passava factura.
Jo també he tingut una tata, encara la telefono. Veig que tu també, no?
Jo vaig tenir una tata, li deia Melama, que era galega, va venir i es va ocupar de mi i dels meus germans fins que jo vaig tenir pràcticament 20 anys, i per mi és un dels records importants de la meva vida, és de les persones a les que més he estimat. I va sobreviure als meus pares i he tingut el gran privilegi de poder veure-la. Ella va anar a viure a Galícia, però jo la vaig anar a veure a Galícia i parlava amb ella per telèfon fins que va morir amb 97 anys. Mm. Però ha estat una de les persones importants a la meva vida.
La meva encara viu a la Verneda.
Bueno, que bé. Quina sort que
87
tens.
87 anys.
Quina sort que tens.
Incomoditat pequeño burguesa. I has d'afinar això, tu.
Aquí no me'n recordo amb quin context ho deia.
A la plana 90, bueno, és sí. Igual, doncs és igual, deixem-ho.
Sí.
Espíritu constructiu necessari per a una constructora. També és afinar moltíssim,
bueno,
això, no?
Això és com un acudit. No, això... és un moment que aquest empresari, que és de moral ambigua, se n'adona que necessita tenir al seu costat a una persona amb una moral de veritat, o sigui, perquè... Ell sap que per ell mateix pot acabar fent de totes, amb la qual necessita una persona sèria al costat que porti l'empresa amb rigor, que porti l'empresa amb serietat i que freni una mica la seva tendència a fer coses non santes. No? I per això jo parlo de tècnics amb esperit cristià. Jo vaig conèixer... Jo al batxillerat vaig fer un batxillerat de ciències i vaig tenir molts amics que eren... Bueno, tenien vocació aquesta de tècnics, tinc amics enginyers, no? I que és molt diferent la gent del món de la ciència que la gent del món de les lletres, que és la meva, sí. Perquè aquesta gent, els enginyers, són gent estructurada, són gent amb un sentit poc lúdic de la vida, el seu sentit és més pràctic, i si tenen un sentit cristià, això, bueno, jo crec que és molt bo perquè permet doncs, fer coses amb molt rigor. No? Jo volia contraposar aquest tipus de personatge amb el meu empresari, que és un home molt creatiu, molt magnètic, amb molta capacitat de fer coses, però també és un viva la virgen, és un tio poc rigorós, és un tio amb molta capacitat d'això, de fer trampes, de fer marrulleries, no? I, clar, té la part bona i té la part dolenta. Al seu costat, un tècnic amb esperit cristià és el contrapès que fa que no es doni la bufetada el primer any de trajectòria. No?
Estàs molt al dia en temes de corrupció.
Jo crec que tots estem molt al dia, no? La corrupció ha estat els últims anys una protagonista del panorama. Jo espero que aquests anys ara es faci una gran neteja. Insisteixo, i ens posem al dia amb una legislació i una forma d'actuar d'estil americà, que saps que si fas una trampa a Hisenda vas directament a la presó i et posen la roba aquesta taronja tan poc simpàtica, no?
Els teus psiquiatres són de novel·la, eh? Perquè no n'hi ha hagut cap com el que descriveixes. Ho dic perquè jo vaig a pescar amb un psiquiatre.
Sí. Bueno, a mi m'interessa molt. Jo he conegut psicòlegs, psiquiatres, i el que explico a la meva novel·la, una mica canviat, perquè tampoc no volia fer-ho exactament, és una teràpia que es diu les constel·lacions familiares, que és una mena de reconstrucció teatral dels problemes de la gent. O sigui, la gent va a les constel·lacions familiares, explica els seus problemes i, amb voluntaris que estan per allà, s'escenifica una mica el trauma que la persona porta. Amb la qual cosa tu vas allà, expliques, bueno, amb el meu pare tenia aquest problema, amb la meva germana això. Llavors, un dels voluntaris fa de pare, un fa de germana, i, d'alguna forma, és com una teatralització dels subconscients i del conscient, que a mi em va semblar molt interessant. Jo vaig anar a algunes sessions per veure-ho i em va semblar molt literari, sobretot perquè té aquesta contaminació, no?, entre el món de la psicologia i el món del teatre. I per això vaig col·locar tota una escena que gira sobre això.
Poses el nom d'Esprit Sant a l'Opus Dei, no?
No. Aquí cada organització... Tot és recreació. O sigui, no hi ha organitzacions reals com no hi ha personatges reals. No hi ha organitzacions i personatges que tenen algunes característiques d'algunes que funcionen a la realitat, però...
I Quino i Alcázar, ho has viscut tot, tu, per lo que
veig. Perdona?
I Quino i Alcázar.
Bueno, sí, amb aquests... Jo volia fer un gran homenatge al cinema de consum barceloní dels anys 50 i 60. O sigui, això s'ha oblidat, perquè aleshores s'ha oblidat, però els anys 50 i 60 a Barcelona teníem una gran indústria, sobretot de cinema policíac, es feia molt, i també de cinema de l'Oest. O sigui, aquí a prop, a Esplugues, es van construir uns estudis, els Esplugues City, on cada any es produïen 20 o 30 pel·lícules de l'Oest. I això és una part de la memòria de Barcelona que s'ha oblidat. Jo anava al cinema Capitol, a les Rambles, i veia moltes pel·lícules d'aquestes que eren molt dolentes, però eren molt nostres. No?
El Clint Eastwood va començar aquí,
El Clint Eastwood va passar per aquí, amb el Sergio Leone, etc. I passaven doncs, el Terence Hill, el Bud Spencer, tots aquests, i d'altres, el Fernando Sancho, que era un gran actor espanyol que sempre li tocava fer de mexicà. Més altres que es deien, què sé jo, Pepito Loriguer, i li posaven Matt Harris, no? I a mi tot això em feia molta gràcia, no? I també el volia recuperar, he introduït un director... A més, el que jo explico va passar en realitat. O sigui, aquestes pel·lícules es feien en produccions que els diners eren de gent rica de Barcelona, per exemple. Un personatge amb el que jo vaig tractar bastant i que també he agafat alguna característica seva, que és l'Antonio Senillosa. Doncs l'Antonio Senillosa va produir algunes pel·lícules d'amics seus. O sigui, hi havia com molta flexibilitat entre els camps econòmics a aquesta època dels anys 60, i qualsevol industrial català que tingués una mica de diners, era fàcil que li vingués un director de cinema i li digués, escolta'm, estic preparant una producció de romans, posa aquí 3 milions de pessetes que... I com que la gent al món del cinema els hi tirava molt, perquè era molt divertit, doncs molt d'aquests industrials invertien, perdien els diners, ja no tornaven a posar una peseta més, però havien fet l'experiència, no? Això surt.
Una mica car, un rellotge de 95.000 euros, no?
És que jo volia explicar un personatge que té debilitat pels signes externs de riquesa i, per tant, el que es compra és realment el més car del mercat i el que té més visibilitat. I, a més, li agrada explicar-lo, no? Aquest és el gendre de l'industrial, que és un personatge que necessita veure's reconegut pel seu... per la seva riquesa, pel seu cotxe, el seu rellotge, etcètera, etcètera.
Trens que únicament passen una vegada a la vida i es tenen que agafar. Això és preciós, però és una veritat com un temple.
Bueno, això és el que deia Chekhov, no?, de que hi ha... De que un... Ell ho deia als autors teatrals, no? El Chekhov deia que una obra teatral s'ha de fixar amb aquests moments que són decisius en una vida, no? Que a partir del moment aquest on es pren una decisió, la vida anirà cap a la dreta i cap a l'esquerra, i els pròxims 40 anys ja no tindran aquesta intensitat, però hi ha un moment en la vida que té molta intensitat, que és on es prenen les grans decisions. Aquesta història del tren és aquesta. Jo crec que hi ha moments en la vida que tu ho saps, o sigui, et ve un tren, pot ser una situació de treball, una persona, tal, i dius, bueno, és que o vaig per aquí o vaig per allà, i si perdo aquesta oportunitat ja no se'm torna a presentar. I aquest és un moment important en tota vida i no t'has d'equivocar, perquè la gent que s'ha equivocat en aquest moment i que sap que s'ha equivocat, després es passa 30 anys penedint-se d'haver fet l'opció equivocada, no?
Tens una imaginació sense límits. Posar-li en una perfumeria buen olor.
Aquesta era fàcil.
Poses a certa família de Barcelona acumulant càrrecs, com jo acumulo llibres, també.
Bueno, a l'acabar la guerra, la gent, sobretot la gent catalana que havia marxat al bàndol nacional, que van anar bastants, o sigui... De vegades em fa gràcia que es presenta la guerra d'Espanya com una guerra dels espanyols contra els catalans. Qualsevol sap que Catalunya es va dividir molt en aquella època, va anar una gent que es va quedar amb la República, però tota una classe mitja catòlica, tota una burgesia de la Lliga es va passar en bloc al bàndol franquista, no? I quan Franco va guanyar la guerra i les autoritats franquistes, amb molta duresa, amb una repressió terrorífica i tal, van ocupar Catalunya, doncs van agafar alguna gent que havia tingut poder abans de la guerra, i aquests van acumular molts càrrecs. Gent que havia estat de la Lliga van tenir càrrecs a l'Ajuntament, a la Diputació, a les institucions, a les cambres, amb la qual hi va haver unes quantes persones, el famós Miquel Mateu, per exemple, milers de càrrecs. O sigui, es va produir aquesta acumulació que jo explico una mica al llibre.
Bueno, doncs fins aquí. És una novel·la històrica, magnífica, amb clau d'humor, llegiu l'informe Casabona de Sergio Vilasan Juan. És fantàstica, us la recomano.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.